Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El dia amb Joana Marató.
En segona hora de programa, ja sabeu que en aquests moments, en aquesta hora, allò que feim sempre és mirar el cel, posar un ull en el temps, en saber quina és la previsió del temps per aquest divendres, dia 14, i també per saber si continuarem en la calor, si serà protagonista o no aquest cap de setmana. Xisco Nadal, bon dia de nou.
Bon dia, Joana. I avui hem d'anar especialment alerta perquè tenim avís groc a Mallorca per temperatures que poden superar els 37 i els 38 graus, sobretot a zones de l'interior i del nord-est. A Eivissa i Formentera també hi ha avís groc, en aquest cas per màximes, que poden superar els 36 graus. Per tant, ja ho dèiem, molta precaució amb el sol i en les hores centrals del dia.
Pel que fa al cel, que deien que mos agrada molt mirar el cel, tindrem un divendres assolellat en general amb alguns intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna.
I a l'interior de Mallorca, sobretot durant les primeres hores del cap vespre, no es descarta qualque ruixat ocasional. Les temperatures en general tindran pocs canvis, baixaran una mica durant el dia al sud de Mallorca i pujaran lleugerament al nord. I les nits continuen sent complicades en nits tropicals o fins i tot tòrrides a qualque indret.
Mirem el cel, però també mirem la mà, perquè aquí tenim una bona notícia. Situació ben tranquil·la, sobretot a Mallorca i Menorca, amb moltes zones amb la mà ben plana.
El vent serà fluix i de direcció variable amb brises costaneres, per tant, jornada agradable per als que tinguin pensat anar a la platja o sortir a navegar, però sempre amb molta precaució per mort de la calor.
I si vols saber també, mos avançam una mica en el temps, volen saber què passarà demà dissabte, miram la previsió, les novetats, i hi haurà avís groc a l'interior de Mallorca per tempestes d'evolució diurna que podrien aparèixer a partir de migdia. I una altra qüestió també que havien comentat aquesta setmana, la possibilitat, Xisco, d'una dana, la que podria venir la setmana que ve.
I tot de moment, els models meteorològics indiquen que aquesta dana finalment no acabarà formant-se i en lloc d'aquesta situació d'inestabilitat, el que podrien tenir és precisament una nova pujada de temperatures. O sigui que la calor no sembla disposada a donar-nos treva aquest estiu de 2026 i post-eclipsi.
Tu ja has demanat la previsió que farà per on has d'anar, que te'n vas de vacances?
No sé de què m'aixerres, però ja he fet les meves peticions.
Sí. Farà calor?
A l'home del temps que ens acompanya cada dia en aquest programa. Farà calor.
Ho farà calor.
I farà
com
calor.
Per tot.
Exactament. En estiu, una de dues. O te'n vas en el nord, o planeges
unes... I que tampoc és garantia de res.
No és garantia de res. Jo l'any passat me'n vaig anar a Alemanya pensant que faria una fresca meravellosa per poder passejar per la Selva Negra i me vaig socórrer.
Idò,
de fet, literal, és que mai torna.
Literal. És que no és garantia partint al nord que tinguis fresqueta, però bé, si aconsegui calor, arreu. Te sembla que també fasem un cot d'ull a l'exterior de l'estudi, amb les nostres beauties?
Clar, és que no hi ha res que mos agradi més que obrir aquestes finestres de l'exterior.
Idò, vinga, si vos sembla, anam en primer lloc a la Mesquida, a veure quin temps hi fa allà, una estampa ben estivenca, un cel ben blau. El darrer dia que hi varen connectar la Mesquida es veure que hi havia uns níguls i també hi havia com una calitja, però avui la veritat és que s'estampa és bastant neta, no?
Així
nítida.
És. bé, notam una micona de galitzen al cel, se nota que hi ha aquesta evaporació de saigua que sempre ens expliquen al Verd Arder, però ara mateix hi podrien ser la mesquida, tots dos fent un cap fico, com també podrien ser el toro. Anem a connectar amb la càmera subaquàtica d'aquest programa. Hi haurà avui un bussejador...
El toro a Mallorca, en aquest
cas. El toro
cas.
A Mallorca, sí, perdona, sí, perquè tenim dos toros, tens totes a raó. Molt bona. És que, com se nota aquest director d'aquest programa? Eh? I per això t'han fet cosa, sempre tan viva.
Ets no, la directora d'aquest programa, na Marta Garau. Eh?
Ara tu, na Garau és de vacances, i a mi m'han dit, tu ara ets a les ordres de na Joana Maria Marotomuna. Deia, connectam amb la càmera subaquàtica, no tenim bussejador, Joana. No ha hagut
sort. M'hauria encantat saludar-lo.
Ni bussejador ni peixos.
Ni peixos,
també
tampoc.
També t'ho dic, perquè ara mateix els peixos deuen estar fent una
miqueta. I avui, no sé si és la meva sensació, la sensació que tenc jo, que avui no és tan clara o tan neta.
També a calitja. Hi ha calitja aquàtica.
No, està com, no existeix, està com però, embuada aquesta
està
aigua.
Està com enterbolida, amb
està
això sí que
una mica embuada, diríem ho mare.
Bé, sí, perquè intentem mirar una mica més amb una mica més de profunditat i no veiem darrere fons, per tant. O ha acabat de passar una barca i ha mogut arena, que també pot ser, ha mogut sediment marí, o és que ara s'aigua està una mica tèrbola, que també pot passar.
Sí, com si haguem fet escap fico, que ja exactament, fa dies ja que no el fem, i això és una cosa que mos agrada molt, sobretot en divendres, que avui comença el cap de setmana i mos han refrescat una mica amb aquesta càmera subaquàtica. Però, clar, no se tracta de només fer un cap fico, seguim parlant d'aquesta qüestió del temps, i és que fa molt de dies que fa calor, hem passat un estiu de pinyol vermell, estem passant un estiu de pinyol vermell, amb temperatures que també estan afectant i molt el camp, Xisco.
Així és, aquest estiu les onades de calor estan posant contra les cordes alguns cultius de Mallorca. De fet, a la Serra de Tramuntana, les temperatures extremes ja han començat a deixar conseqüències visibles tant en les oliveres com en les hortalisses.
Sí, les oliveres o les olives presenten signes d'estrès directament, s'arruen i poden arribar a caure abans d'hora, i el problema és especialment important o greu als olivars tradicionals de muntanya, a la serra, que depenen pràcticament de la pluja i no tenen la possibilitat de ser regats.
I per saber com afecta aquesta situació als pagesos i quines perspectives hi ha per a les pròximes setmanes, volem parlar amb en Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos. Joan, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Beníssim. Bé, no tan bé, perquè no te tenim aquí, t'enyoram, però parlarem des de la distància, no hi ha problema. Tot sigui per parlar del camp, i te volia demanar com està ara mateix la situació al camp de Mallorca després d'aquestes setmanes de calor extrema, que si nosaltres com a humans l'hem patida, els arbres encara més.
Sí, ara en aquests moments tenim la barema en marxa. És precisament és una barema marcada per aquests mesos de sequera. És un raïm de bona qualitat, però molt petit, perquè té poca aigua. Si té poca aigua, concentra més els sucres. Si concentra més els sucres, és un raïm que quan el vinifiquem tindrà més grau alcohòlic. N'hem parlat algunes vegades. És una tendència que és marcat val un vi menys alcohòlic i d'ahir el temps molt durà això. I en el món de l'olivar de muntanya, que en parlàveu ara, tenim precisament una situació d'estrès hídric que fa que les olives s'arruïn perquè l'aigua que tenien les olives la necessita l'arbre per viure i torna de l'oliva a l'arbre, diríem. Si aquestes setmanes plogués una mica, se podrien recuperar aquestes olives, l'oliva té un poc de marge, si no plou, aquesta oliva serà una oliva que s'acabarà setjant i probablement acabarà caient dels arbres. Val? Esperem que plogui una mica per poder arreglar això, la collita de l'oliva a la muntanya.
Per tant, estarem pendents d'aquesta evolució, i ho dèiem ara en Joana a la introducció, que les olives estan més arruades, més pensides, i que aquests símptomes han aparegut abans d'allò que seria habitual. Clar, suposo que això, Joana, és un indicador clar de l'estrès que estan patint els arbres.
Sí, en general, a la pagesia, les plantes han tingut un estiu molt calent, i totes han adelantat la collita, en aquest cas, la barema s'ha adelantat, les olives, el que tu apuntaves, s'han arruat abans de lo que és habitual i clar, sí, són aquestes males notícies que malauradament sempre comentàvem amb altres, que per això ja som pessimistes i nitos, però és que les coses venen com venen.
I, Joan, si les pròximes setmanes no plou, quin escenari mos pot venir per endavant? Quin escenari podem trobar? No sé si hi hauria manera de revertir que les olives tinguin més o mancos, tres, per dir-ho d'alguna manera. Ja no sé si som atents en aquest cas o en aquest sentit, però si no plou, què més pot passar?
No, si se, si se calor se llegi no plau, se oliva acabarà en terra. Acabarà en terra antes de madurar, per tant, no servirà ni per fer oli ni per fer oliva de taula. Estem parlant sobretot en l'oliva de muntanya. Eh? Vull dir, a nivell professional, podríem dir que quasi no existeixen olivars a la setja a Mallorca. Si llevam el tradicional de muntanya, que per un tema orogràfic i tècnic és impossible fer-lo de regadiu, és molt complicat, les plantacions d'olivera que hi ha arreu de Mallorca en el pla i això són oliveres que s'han de ratllar. S'han de ratllar precisament per això, perquè tradicionalment podrien estar a la setja, però aquests darrers anys, aquesta manca de pluges fa que visquin amb aquest estrès hídric constant que no interessa per tenir una bona qualitat de l'oliva i, per tant, s'arrella. De muntanya podria passar això. Cruzem els dits, esperem que el que plogui, que apunta que sempre que plourà, ho faci bé, perquè si ho fa en forma de quilaburxada i de ventada també tomarà l'oliva, per tant, és un moment delicat, diria.
Ni una cosa ni l'altra, clar, evidentment volen que plogui, però volen que plogui bé, que és allò que és necessari. Pel que fa a les hortalisses, Joan, les tomatigueres, per exemple, les tomàtiques, han estat també especialment afectades. Què provoca exactament que aquesta calor extrema durant la floració vagi a mal i que fins i tot, o fins en quin punt, més ben dit, pot reduir la producció de domàtigues?
Clar, a les plantes els passa una mica com als humans. Nosaltres mos notam esgotats, vosaltres sou dins l'estudi, però si veig quan arribava a vostra, molleu tot el llançament que dius de munt i quedeu blancs, i a les plantes els passa el mateix. Són moltes setmanes, mesos ja, d'una calor permanent, per tant, aquest esgotament se nota amb això. Maduren abans, s'estomen estiades les tomàtiques de manca qualitat. Moltes vegades tenim problemes en la pigmentació per ser de sal, són com a més grogues que vermelles. Per tant, és això. La hortalissa també pateix aquest excés de calor i, sobretot, pateix la manca d'hores de refrescar-se. Perquè si fes molt calor de dia, però al vespre les temperatures baixessin, les plantes podrien descansar una mica. Problemes que acumulen setmanes de que el vespre tampoc baixa la temperatura. Hem tingut moltíssim de vespres de més de 25 graus. Probablement serà un altre estiu de rècord en aquest sentit. I clar, les plantes no descansen gens el vespre. I això fa que acumulin aquesta espècie de cansament, com nosaltres, com les persones, i la producció acabi baixant significativament.
Som en conversa amb en Joan Gueà, el coordinador d'Unió de Pagesos, en qui parlam precisament de com han afectat aquestes collites i en els conreus aquestes calorades que hem hagut de patir aquest estiu. Parlàvem d'oliva, parlàvem de tomàtica, que sí que s'han vist afectats aquest cultiu, Joan, però per posar una nota positiva, a l'altra cara de la moneda hi podríem posar, o històricament hi posàvem, la garrova i la ametlla, que no necessitaven tanta d'aigua ni tanta bona temperatura. Enguany ha estat igual o tampoc mos poden posar contents per la garrova i per la ametlla?
Clar, en el xai de la ametlla, com diríem, en les plantacions d'oliveres, la ametlla que la cua avui en dia a Mallorca bàsicament ve de cultius de regadiu, la ametllerada la que ja està desaparegut, diríem, en queda molt poc, no representatiu de res. I en el xai de la garrova passa una cosa que és que ha madurat un poc abans, però el que perjudica un poc en els pagesos és que quan ja ha plogut poc, la garrova és més petita i pesa menys, i la garrova se compra pes. I en els pagesos sempre els interessa una garrova que estigui ben inflada per poder-la vendre un poc més cara. I si la tapallen malament i, a més, està xuta, està sequeta i es prima, malo, però bé, és igual. És això, per això sempre hem de plorar, però enguany tampoc ha vengut així, això.
ha vengut així i per això ho contam. No és que se tracti ni de plorar ni de lamentar-se, simplement contar i explicar la realitat, no? Que també afecta en els pagesos per mort d'aquesta calorada que estem tenint aquests dies i aquest estiu en general. Joan, per ventura seria convenient que plogués, però com tu deies, esperen que ho faci bé, que plogui bé, com se sol dir en el camp també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana, Joan. Xisco, han passat dos dies des de l'eclipsi.
Què dius?
Sí, ja dos dies.
Des del nostre canvi de vida.
Exacte. Hem fet balanç de tot plegat, hem repassat com es va viure aquesta jornada, hem vist les millors imatges que va deixar aquesta jornada, hem escoltat també les experiències de les persones que ho varen viure i hem parlat també de com es va viure aquest fenomen tan poc habitual, però avui també volem parlar d'altres coses.
Sí, avui ens queda una pregunta molt pràctica. Què feim ara a les ulleres de l'eclipsi? Perquè probablement molt de nosaltres encara les tenim per casa, dins la bossa o damunt la taula. Les podem guardar per un altre eclipsi? Les podem reciclar? I sobretot, Joana, a quin contenidor les han de tirar si ja no les volem?
I doncs, per resoldre tots aquests dubtes, tenim avui en nosaltres una farmacèutica que precisament mos explicarà què podem fer o quina és la solució per poder gestionar aquest material que no sé si és un residu ja o si podem estotjar. En qualsevol cas, saludem a Emma Suárez, farmacèutica del Col·legi de Farmacèutic de les Illes Balears, dins del Servei Farmacèutic Assistencial. Bon dia, Emma, què tal, com estàs?
Bon dia, què tal? Muy bien, gracias.
Gràcies també a tu per atendre la nostra telefonada. Què en defenses ueres que vàrem utilitzar per veure l'eclipsi? Se poden reciclar? Si és així, a quin contenidor les han de dur? La gent vos demana, vos ve a demanar en els farmacèutics que feim? Vos les poden deixar aquí igual que el medicament caducat per ventura o què?
A ver, partimos de la base de que las gafas que se han utilizado, las que se han distribuido desde las farmacias, son gafas homologadas que cumplen la normativa. En la misma gafa vienen una serie de instrucciones, además del marcado CE, el marcado de la normativa y demás, que hacen referencia a la fecha de caducidad o periodo de uso del producto. Entonces, hay que fijarse muy bien el periodo recomendado de uso que identifica cada modelo de gafa. Normalmente pueden indicar que se pueden usar o se han de desechar una vez abiertas o utilizadas en un periodo de 3 años, pero es verdad que siempre hay que tener en cuenta que tienen que estar correctamente conservadas, es decir, se pueden reutilizar siempre y cuando estén correctamente conservadas, en un lugar seco protegido de la luz solar, que no estén dobladas, que no estén aplastadas, que no se hayan limpiado con ningún producto, ni agua, ni alcohol, ni productos químicos que pueden haber degradado los filtros. Entonces, sí que se podrían reutilizar, pero claro, bajo unas condiciones muy estrictas de cuidado de la gafa.
Sí, perquè aquest període d'ús no se refereix a que l'altre dia me demanaven, i és que els he fet servir 5 minuts, ja no t'ho puc tornar a fer servir més, perquè la vida útil d'aquestes ulleres són 5 minuts, no va sistema. Les poden fer servir tantes vegades com durin dins aquest període que no hagin caducat, no, Emma?
Exacto, pero siempre y cuando las hayas conservado correctamente.
Exacte.
Si tú las has utilizado 5 minutos, pero las has puesto en la cenalla de la playa con la arena y demás,
yeah,
no las puedes volver a utilizar porque estarán rayadas, pueden tener algún poro que dejen pasar los rayos del sol y te pueden perjudicar.
I si ara qualcú digués, no, a mi l'eclipsi, ja he viscut aquesta experiència, no m'interessa més ni l'eclipsi de l'any que ve, ni l'eclipsi anul·lar del mes de gener, res. Ets hauríem de reciclar de qualque manera especial? Ets hauríem de dur a farmàcia? Perquè, clar, d'una banda duen cartró i de l'altra duen es filtre. No sé si ets hauríem de separar, si això ha de passar un control o ets a poder llançar directament en els fens.
En las farmacias no se recogen porque el punto sigre que hay en las farmacias está destinado a medicamentos. Entonces, lo más adecuado es, si se puede separar el filtro del cartón, separar el cartón al contenedor azul y el filtro al rebuch. Si no se puede separar, el producto entero al contenedor de rebuch del resto.
Per tant, hauríem de fer una mica de feina que nostra, separar-ho per mirar de reutilitzar tot aquest cartró. I el que seguien demana, se poden guardar per als altres eclipsis? Deies, han de mirar la data de caducitat i si ets han conservades bé. Ets varen fer servir l'altre dia. Ets varen guardar dins una fundeta o dins una bossa. No ets ha pegat el sol, no ets ha pegat l'aigua. És a dir, ets a tenir conservades en perfecte estat de revista. Aquestes ueres mos podrien servir si l'any que ve volen veure l'eclipsi parcial.
Exacto, si están correctamente conservadas, están dentro del periodo de uso que marca la gafa y nos aseguramos de que no tienen ninguna burbuja, ningún defecto, ningún arañazo, que no esté separado el cartón de la lente, si nos aseguramos de todo esto, se podrían utilizar. Ante la mínima duda, se desechan.
Idò, Xisco, era un dubte que teníem, que fer amb aquestes ueres de l'eclipsi que se n'han repartides moltíssim, que la gent n'ha comprades moltíssimes,
i que eren
necessàries,
perquè també han creat un residu que han de saber com fer-lo reciclar.
Idò, per això volíem avui xerrar amb el Col·legi de Farmacèutics. Li agraïm moltíssim a Emma que avui ens ho hagi explicat i sobretot que també facem aquesta pedagogia entre tots per no tirar-les i ja està, sinó si les volem tirar bé, però han de saber que les han de separar i si no, les podem estotjar perquè l'any que ve i s'altre i torna a un eclipsi. Mirar sobretot, però, com deus, Emma, que siguin de qualitat i que se poden estotjar, no?
Exacto. Si tienen cualquier duda, que pregunten a su profesional sanitario de referencia, a su farmacéutico, que les podrán ayudar.
Una gran feina, una gran tasca, la que fan també els farmacèutics. Moltíssimes gràcies, Emma, que tinguis bon cap de setmana, perquè precisament, no?, moltes dubtes que tenim els ciutadans, els amos resolen ells a la farmàcia. Tu tens un farmacèutic de confiança?
Sí.
Sí, no, rotundament sí.
Sí, no, abans, jo de petit tenia la farmàcia de tota la vida quan vivia amb un pare i ma mare, després, ara la Berguedà de Pere Garau, dos, perquè de vegades vaig a plaça i de vegades vaig de vora que nostra. Però, o si no, vaig aquí de vora a la ràdio, a la farmàcia Vicenç. És a dir que, els farmacèutics són bona gent, en general. Són aguts. Quan vas allà, te solen donar bona informació.
Clar que sí. Davant qualsevol dubte ja sabeu que ho podeu demanar en el vostre farmacèutic i si en teniu de confiança, a més. Són les 10:25, una aturada i tot una tornada amb més qüestions aquí al dia.
Tres ràdios patrimoni.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio. El dia.
Són les 10 i 27 minuts, continuem aquí en directe a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió. Això és el dia. Hem parlat ara mateix fa uns instants de què fer amb les ulleres de veure l'eclipsi, de com fer per reciclar-les o de si bé podríem guardar-les per a propers esdeveniments, per a propers eclipsis, que ja sabeu que l'any que ve n'hi ha un i el 2028 n'hi ha un altre, no de les mateixes característiques que el que hem tingut enguany, però és cert que també hi havia una altra qüestió que mos preocupava, si després d'aquesta eclipsi o durant aquesta eclipsi se podia produir un incendi. Doncs quan es produeix un incendi forestal hi ha molts àmbits que es veuen afectats per les conseqüències d'aquest desastre natural. Pèrdua de la biodiversitat o desertificació del terreny afectat són les principals conseqüències en les que pensam després d'un incendi. Però què passa amb els costos econòmics?
Les administracions públiques destinen milions d'euros a prevenir, vigilar i combatre els incendis forestals, però també recuperar les zones afectades. Aquesta despesa inclou des de mitjans aèries i brigades forestals fins a la reconstrucció d'infraestructures i la restauració dels espais naturals. El sector agrícola i turístic també es veu profundament afectat per aquests desastres naturals i per això nosaltres en volem parlar amb la Carolina Rodríguez, ella és degana del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears. Carolina, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Ara ho parlàvem a micro tancat, tots contents perquè ja han viscut l'eclipsi, la nostra nova vida ja ha començat i el manco durant la nit del 12 no hi va haver problemes, no hi va haver cap guspira que mos fes córrer a darrera hora per tota la massificació de gent.
Sí, hem tingut, bueno, la gent s'ha comportat, no hi ha hagut cap actuació o incident que hagi provocat un possible inici de foc, ni cap emergència que jo hagi tingut constància, o sigui que el comportament de la gent ha sigut molt bo i tots han anat molt
també
bé.
També mos han d'alegrar d'això, no?
Sí, final, sí, perquè jo crec que ha sigut un espectacle impressionant, jo el vaig veure i vaig... Bueno, no he vist una cosa més bonica en la meva vida, crec. I la gent es comportava perquè estava per veure l'eclipsi, no per fer coses rares, i jo crec que això ha anat molt bé a nivell de circulació de trànsit, a nivell de respectar els espais naturals, les platges, i fins i tot la mar, ha anat tot beníssim. O sigui que podem estar contents com a societat i com a persones.
I avui veníem a parlar dels costos d'una extinció d'esfalt. Sovint, quan pensàvem en els costs d'extinció, pensàvem sobretot en allò que afecta cases, gent, però després hi ha la regeneració. Quina despesa pot suposar el dia després d'un incendi?
Ui, és molt variable. Clar, després dels incendis... clar, depèn com hagin cremat els incendis, és diferent el que has de fer. Perquè què és millor, un incendi de 1.000 hectàrees o 1.000 incendis d'una hectàrea?
Ai, ara m'has enxampat.
Clar, un incendi de 1.000 hectàrees ha generat una quantitat d'energia tan elevada que tot està destruït en aquelles 1.000 hectàrees. I recuperar 1.000 hectàrees a nivell de la naturalesa és molt difícil, perquè a la part interior de l'incendi no arribaran les llavors, i les llavors que estan s'han perdut perquè la intensitat ha sigut molt alta. Llavors, en aquestes zones segurament s'hauran de fer feines forestals perquè la regeneració natural no serà possible al 100%. En canvi, amb 1.000 incendis d'una hectàrea, la natura té moltes capacitats per regenerar-se de manera natural. I llavors les feines que has de fer no són les mateixes. Sembla que sigui pitjor tenir 1.000 incendis, però és més important com han cremat aquest incendi. O sigui, 1.000 incendis petitons són beníssims pel territori. Fas fragmentació del paisatge, generes biodiversitat perquè obres espais. Els espais forestals s'obren i apareixen noves espècies. Els conills poden menjar. Els conills no viuen dintre del bosc, viuen a les praderes, viuen a l'interfàs aquesta del bosc agrícola, matollar... O sigui, no és tan dolent tenir incendis petitons. El dolent, des de la visió humana, és l'incendi gran, el destructor, el que crema tot i tot ho arrasa.
És vera que mos podem alegrar de que no ha hagut cap de nou en aquesta jornada de l'eclipsi, el manco aquí a les Balears, però sí que és vera que continuen cremant alguns incendis a la península aquest estiu. ha estat bastant fort, no? Més de 220.000 hectàrees s'han cremat, és una xifra bastant elevada. Clar, quan pot arribar a costar també la reconstrucció d'altres coses, no només de lo que s'ha cremat, sinó carreteres, camins, línies elèctriques també, o infraestructures en general afectades.
Clar, jo els càlculs no ho sé, però són molts milions, molts milers d'euros i de milions. Clar, és cases, vivendes, infraestructures, carreteres, línies elèctriques... És recuperar tot el que construïm en el territori, i això són molts diners, a part de del cost de recuperar el bosc, recuperar la part agrícola, perquè també s'està perdent moltes cultius agrícoles, molta gent que viu del medi rural, i tot això són pèrdues d'empreses que viuen del territori també, i això també té un cost. Que hi ha ajudes a nivell de les normatives, la llei forestal, la llei de monts, parla, no?, de que en moments de catàstrofe s'han d'ajudar aquesta gent que perd la seva feina, les seves cases.
Ara pensava...
Hi ha
també...
maneres, però és una ajuda, no deixa de ser una clar, ajuda. No és,
ha de
no
començar
és...
de ser-ho en molt de casos, no? Per exemple, en el cas de pensió, agricultors o ramaders, no?, que ho perden tot, o que perden part de les seves terres o del seu ramat per un incendi.
Clar, i no només perden les terres, perden 20 anys de gestió, perquè en el territori no es recupera d'un any per l'altre. Perden la capacitat de que durant els propers 5 anys no poden anar les ovelles o les vaques o les cabres a menjar al bosc. Necessiten aportació externa, això és un cos extra. Abans menjaven més al bosc o més al territori, i ara el territori no els està donant de menjar. O sigui, no només és la pèrdua, sinó el cost que els genera haver de suplementar aquells animals durant mínim 5 o 6 anys o 10, depèn com hi hagi la recuperació.
Hi ha costos d'un incendi que no siguin tan visibles, que no ens atenguem com a tan controlats a l'hora de haver de regenerar un bosc o un camp perquè torni a estar esponerós com abans de l'incendi?
Bueno, els costos ambientals són molt importants i no es valoren ambientalment, econòmicament, no? Tot el tema de filtracions de les aigües, l'erosió de les cendres que van a colmar temporitzé... les zones aquoses, no? L'Albufera es pot veure afectada per si hi ha un incendi a Tramuntana. Totes aquelles cendres se'n van a aigües avall, acaben, per exemple, a les zones humides. I això pot ser que modifiqui l'acidesa de les aigües i modifiqui les espècies d'allà. O sigui, els costos ambientals normalment no estan valorats. I s'haurien de valorar, perquè són molt importants. Són efectes acumulatius i tenen... i afecten en moltes més parts de la vida que ens pensem. I a part dels efectes directes, no?, del paisatge visual, el turisme... El turisme se veu molt afectat. Després d'un incendi, la gent no vol anar a veure un bosc cremat, vol anar a veure el paradís que tenim aquí a la serra i a tot Mallorca, no? Hi ha molts efectes posteriors després d'un incendi.
I quines són les principals mesures de recuperació d'un espai després d'un incendi forestal? M'ha fet la pregunta, què és millor, que se cremin 1.000 hectàrees de cop o 1.000 incendis d'una hectàrea? Anem a pensar en un incendi gros. Però l'endemà, com començam? Com és aquest dia zero?
Jo prefereixo 1.000 petits, eh?
Idò,
perquè és si molt més fàcil de treballar.
Idò, començant per un petit. Com se comença a recuperar un incendi petit i després anirem a un gros? O podem fer
un petit, les feines són les mateixes. És primer retirada dels arbres que poden fer una... causar inseguretats, o sigui, caigudes d'arbres a carreteres, camins, accessos, cases, espais, no?, àrees recreatives, o sigui, tot el que pugui generar una incidència de seguretat és el primer que has de llevar. Depèn si estàs embassant, si tens, no?, pendents o no, has de fer una restauració dels vessants per evitar l'erosió. Moltes vegades pots ficar el que es diu el mulch o palla. Últimament s'està ficant directament palla, o sigui, es compra palla i es fica en els terrenys amb més pendent per evitar que les pròximes pluges erosionin el terreny. I això fa que retinguis les cendres i els nutrients, perquè realment tot allò és nutrient ara per la pròxima planta.
És abono, no?, per dir-ho.
És abono, sí. A vegades, no?, les cendres de la llardafola fiques a l'hort, no?, perquè sí, sí. Són els nutrients últims que queden després de cremar la fusta, doncs estan allà acumulats. I és millor tenir-los al bosc que no que se'n vagin amb
a
el riu. A la mar, als rius,
o al riu, sí, clar.
O als torrents. Després... vigilar, o sigui, has de valorar si el bosc es pot recuperar per si mateix. Si es pot recuperar, has d'esperar un any a veure si hi ha regeneració i brots nous. Si es recupera, no has de fer res més. Llavors, un cop has regenerat el bosc, has de fer treballs silvícoles. De, als 10 anys, si hi ha molt de pinar o moltes espècies que estan molt juntes, has de separar, has de fer una entresaca, has de fer una clarida d'aquella massa, d'aquells pins que potser tenen 1 metre i mig, 2 metres, perquè ara estan molt lluny, molt atapeït, no? Potser hi ha un pic cada 10 centímetres i necessites que hi hagi un arbre cada metre i necessites fer una clarida d'aquella massa. I als 15 anys una poda i als 20 anys una altra clarida.
Com d'important és la gestió, no? No només evitar la prevenció, òbviament, sinó també després com el tractes o com fas front o com gestiones que hagi passat allò, aquell incendi en qüestió, no?
Clar, és que pensem que les feines forestals sempre són imitar el que fa la naturalesa, però abans que la naturalesa ho faci, perquè aquestes feines les faria la naturalesa per si mateixes, però trigarà 50 anys més en fer-les. I tu les vols ja, perquè el paisatge humà el volem maco, diguem-ho així, no? El volem bé.
El volem maco, ens... però també el volen sa, no? Sa,
i sa, clar, però per això dic, el volem que millori tot molt ràpid. I els tempos humans i els temps naturals no són iguals. Llavors, les feines de gestió forestal són això, és avançar el que fa la naturalesa, imitar-la una mica per obtenir un objectiu, que és que el bosc estigui sa i creixi ràpid.
Sí, aconseguim-nos alegrar moltíssim, no?, que aquest estiu, i que ho haurem els dits, com a mínim fins ara no ha hagut incendis de gran magnitud, n'hi ha hagut de petits aquí a les Balears i que a la península han de lamentar que s'hagin cremat tantes hectàrees, i sobretot això, esperem que amb aquesta mica de pedagogia que intentem fer també en aquest programa, ni com alerta tots com ho vàrem fer el dia de l'eclipsi, que dèiem, passàvem pena, però no va anar res malament. Gràcies, Carolina.
Moltes gràcies. Bueno, no sé, sí, la diferència amb un gran incendi és que potser la regeneració no va bé. I llavors aquí has de fer feines de restauració fent plantacions, tu. O sigui, en el moment que ja hi ha 1.000 hectàrees cremades, ja la naturalesa, com no és capaç de per si mateixa recuperar el centre del cremat, has de fer un pla de restauració fent plantacions, amb manual, i això té un cost bastant elevat, perquè són brigades a peu que han d'anar un per un plantant cada arbre.
Diràs. Idò, mos quedàvem amb això, que haguéssim pensat que és preferible un incendi de 1.000 hectàrees o 1.000 incendis d'una hectàrea. Avui ja, si mos tornem a fer aquesta pregunta, gràcies a Carolina, la degana del Col·legi d'Enginyers Forestals de Balears, sabran respondre. És a dir, sempre millor quan més petit, perquè així després les feines són molt més senzilles i la naturalesa pot anar fent el seu camí a la seva manera, que és allò
i
que toca.
I a nivell laboral és molt més segur treballar en un incendi petitó que a nivell d'execució, d'extinció. Els mitjans d'extinció en un incendi de 1.000 hectàrees tenen molts moments d'inseguretat i de risc de les seves vides.
Són les 10 i 40 minuts. Fem una petita aturada i tot una tornem per seguir parlant amb més protagonistes aquí al dia.
Ràdio és participació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets? Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Sí, psicològic.
Si
quan
hi ha vacances?
Com quan
hi
ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
I 43 minuts. Volem parlar ara de gent gran, perquè hi ha persones que envelleixen amb molta vitalitat, amb molta d'energia, molta d'autonomia i també amb moltes ganes de fer coses. I d'altres que, en canvi, Xisco, acumulen, podríem dir, més problemes de salut o fins i tot de solitud.
I la pregunta és molt concreta, Joana. Què poden fer actualment per arribar millor als 80? És només una qüestió de genètica o també depèn dels nostres hàbits, de l'entorn i de les decisions que prenguem al llarg de la nostra vida? Per parlar-ne, volem conèixer una mica millor aquesta realitat i saludar a Júlia Gallo, que ella és activista de drets majors. Júlia, molt bon dia. Bueno, com estàs?
Tías. Bueno, la herència cada vez menos. Dicen que a veces, como ya íbamos a heredar según enfermedades, nos poníamos como en el sillón, ¿no? Y cada vez nos dicen más los estilos de vida. Y es verdad que no tenemos tradición de ser personas mayores, somos un país envejecido, pero nunca lo habíamos sido. Entonces, está bien que nos acompañen en ese proceso que no deja de ser complejo. En términos de salud, que era una de las cosas que podíamos hablar, porque cuando hablamos de envejecimiento activo, la OMS ya en los 90, pues dice, serían tres patas, la salud, el socializar y los derechos, más o menos, dice la OMS. Entonces, la salud, vivimos más años, pero crónicos. Bengoa dice que si usted tiene la suerte de envejecer, va a ser seguro un paciente crónico. Y crónico quiere decir, pues, adaptarse a los cambios, tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que, el mayor lo tiene que reconocer y el sistema nos tiene que acompañar. Y luego, es verdad que hay que hacer prevención y autocuidado, y también nos tienen que enseñar. Porque el mayor que de profesión es poeta no tiene por qué saber lo mismo que el que es médico. Y a veces el sistema da por hecho que uno lee en redes, bueno, y eso es peligroso. Entonces, hábitos interesantísimos tenerlo en cuenta y tendría que ver, como dice la OMS, además con socializar o alejarnos de esa soledad, que serían actividades, participar en asociaciones, cómo son las relaciones familiares, pero también muy complejo, porque la vejez es la última etapa de la vida. Todas las anteriores tenemos proyectos y cosas para hacer porque es la siguiente. La vejez es la última, sí o sí. Y entonces hay aquí dos tendencias. Hay autores que dicen que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Un crucero, un viaje de inserso, punto de cruz, bueno, muchas cosas. Y hay gente que dice, tranquilidad, porque es un tiempo para pensar. Para pensar muchas cosas, siendo esa última etapa.
I na Julia, què pensa? Què és allò millor que poden fer? Anar a creuer i fer crochet? O...
A mi en crucero no me verán. No me verán. No.
No.
Yo creo que...
Més temps de reflexió i més temps de...
Pero reconozco, y soy benévola con el familiar, que yo me pongo contenta si mi suegra hace muchas cosas. Pero las hace porque quiere o para que yo me calle. Y realmente es contenta en esos viajes. Yo ayer volé. Y el aeropuerto no puede ser más hostil para las personas mayores. Entonces, bueno, a lo mejor hay que hallar un punto medio. Habrá gente que le gustaría viajar, pero ¿cómo quiere viajar? ¿Al mogollón, detrás de una banderita, con calor? O a lo mejor le gusta ir a hacer gimnasia, o debería, pero se lo tenemos que vender porque tiene que ir a un gimnasio. Porque a los 18 uno va para tener un cuerpazo. Pero a los 88, ¿por qué tengo que ir al gimnasio? Explíquemelo bien. Y es verdad que es importantísimo.
No, sí, sobretot per estar una mica més àgil. Clar, però quan parlem de sa vellesa, tenim tendència a ficar-ho tot dins una mateixa capsa, però no és el mateix que ja es considera vellesa o tercera edat, tenir-ne 65, tenir-ne 75 o tenir-ne 85. Clar, ses prioritats tot ho ficarien dins el mateix sac, però sa vitalitat no és la mateixa. I a mesura que vas complint anys, no tens la sensació de fer-te vell. Jo, quan era petit, me pensava que la gent de 40...
Ja
eren veardos. Clar, jo ara en tinc 47 i jo me veig meravellós. Clar, també s'edat, t'adones la perspectiva, te va canviant una mica aquell llindar de lo que tu consideres la major.
Claro, pero es verdad que en este momento el gimnasio está súper moda, que hay que hacer ejercicio de fuerza, la edad, importantísimo. ¿El gimnasio quiere que yo conviva con el de 18? Las instalaciones son idénticas. ¿Y el que me dirige la práctica sabe algo de vejez? Aunque los dos queramos hacer ejercicio de fuerza, eso hay que mejorarlo.
¿Y qué podem fer per arribar a millor en els 80? Perquè vostè deia... Tu deies, Júlia, que sí. Ara m'ho deies que te tutejàssim, que, clar, molta de gent serà crònica, serà malalt crònic, tindrà malalties cròniques. També s'ha de fer front o s'ha de conviure amb aquestes malalties, però com podem fer per conviure una mica millor amb aquestes patologies cròniques? No sé, dèiem, per ventura una persona no li fa ganes fer exercici, però a lo millor sí que n'ha de fer... per intentar que el colesterol estigui a ratxa, o intentar que també el sucre no se dispari. Què podem fer més enllà de l'exercici?
Bueno, hay dos cosas, es decir, la persona mayor hay que acompañarle a que entienda qué quiere decir 88, igual que aprendió qué quería decir adolescencia, que era complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito pensar qué quiere decir y luego acompañar. ¿Por qué es la ciudad accesible para que yo coja, vaya al gimnasio? ¿Tengo que coger el autobús que va saturado y tengo que ir de pie y no me ceden el asiento? ¿Tengo calidad-precio, una cosa cerca de mi casa que me va a gustar y que lo puedo conseguir? Por ejemplo, ¿es la ciudad accesible o lo de amigables con los mayores de hace décadas, para que yo haga todas esas cosas de socializar, ir a hacer no sé qué, porque son charlas y me aprendo a cuidarme, etcétera, etcétera? Entonces, a él le deberíamos de explicar más las cosas, pero luego, desde el otro lado, el sistema tiene que reconocer, desde el del restaurante al del aeropuerto, por no decir los profesionales de la salud, tienen que aprender que es un país envejecido. No lo queremos tener en cuenta.
I després també hi ha una qüestió social, que és que les persones grans volen ser escoltades i tenir més capacitat de decisió. No sé quins drets considereu que encara no estan prou garantits en aquest sentit. Però, clar, la gent que conviu amb gent gran com jo mateix, de vegades tenim aquest conflicte. Jair, precisament, mirava un capítol de Les xiques d'oro...
on... Sempre referents en aquest
programa.
Perdona,
per mi són les grans filòsofes contemporànies, no sé per què se va acabar la sèrie, on na Dorothy enviava sa mare, na Sofia, a un centre de dia, i com que ella no hi volia anar, li feia creure que l'havien nomenat directora d'activitats. I aquella dona anava allà, va començar a organitzar el centre, i com a persona major entenia molt bé el que necessitaven els residents. En els que els fills no te telefonaven, aquí ja tenien tota l'estona mirant la tele, quan en realitat el que volien era no pensar que els fills no estaven pendent d'ells, que volien ballar, que volien sentir-se joves, en certa manera. No sé si, de vegades, aquest diàleg, persones majors, fills que ja som una mica grans i hem de fer-nos càrrec de segons quines coses, mos manca aquest diàleg, també perquè, com deies, som una societat que no estem acostumats a ser vells. I tot està com en transició i en construcció.
Bueno, has abierto un melón que tenemos que abrir una tertulia, si quieres.
Bueno, per això hi ha vetres, per tractar aquest tema.
En principio lo has explicado perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la generación del medio está sándwich. Tiene jóvenes, tiene trabajo los dos, tiene un mayor en casa de pronto que no quería y de pronto conviva con una persona mayor. Y tiene prisa. Entonces, hay cosas básicas. El tempo es otro. Si yo a ti te digo dónde has comprado la camiseta y tienes 80, tardas más que ahora en contestarme. Yo no tengo que tener prisa en, ay, que veo que es amarilla y ya no te escucho. Eso por un lado. Por otro lado, yo no le puedo apuntar al gimnasio si no quiere. Yo tenía que gastar energía en que lo entienda y acompañarle para ver si tenemos suerte en el aprender. Y luego, a mí me gusta decir y me duele que yo veo más gente paseando mascotas que paseando mayores. Tenemos tiempo para lo que queremos. Entonces, quiero que tenga audífonos. Yo no le puedo decir, han abierto una tienda enfrente, cómprate los audífonos. Le tengo que acompañar. Y a lo mejor los tengo que copagar, porque mejora mi vida si tiene audífonos.
Sí, porque de hecho son ben cas, uns audífonos.
Pero convivir con un sordo es complicadísimo.
También.
Entonces, a lo mejor en lugar de Navidad regalar tantas veces zapatillas de casa, nos tenemos que poner de acuerdo a la familia y regalar un audífono. por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas que yo quiero, que está en casa y que quiero que quite la bañera. Yo no puedo pretender que entre en las páginas www.fontanero.com y que le salga bien la jugada. Entonces, esas cositas, si le dedicamos un ratito, y es verdad también, hay una periodista que, Ángeles Caballero, me parece que se llama, que ya escribió un libro del deterioro de sus padres, y ella dice que el día que abre la nevera, ella iba a tomar café, bueno, como familiar que va a casa de unos padres mayores, dice que el día que ve la nevera, dice, aquí hay un problema. Esa madre gestionaba la casa de otra manera, y hay un momento ya hay un deterioro. Entonces, hay que acercarse. Si yo a usted solamente le toco el timbre, le llevo a la paella, no sé nada de usted. No sé ni si se ha duchado. Yo le decía a mis alumnos, ¿ustedes saben si hoy me he duchado? No tienen ni idea. ¿Qué indicador tienen? Ninguno. Si no me ven, y no ven las dificultades que tengo, dónde lo hago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dedicarles un ratito, por lo menos un ratito. Porque ¿cuánto le dijimos a los adolescentes preservativo, estudiar? No embarazo. ¿Cuántas veces lo repetimos? Y queremos que la suegra, audífono, y ya venga mañana titiri. No. Bueno, extrapolemos com tratamos a otros.
No, no, com ho dit, és un bon balonar.
Això anava a dir jo.
I sobretot tot aquest tema de la tecnologia, que jo troc que la bretxa digital ha deixat una generació, la de mo mare concretament, que ara en té 83, orfa, d'independència en moltes coses. Si no l'acompanyes en el banc, si no l'acompanyes a comprar segons què, o segon quin tràmits que ara tot ho has de fer per internet, arriba un moment que no pots fer-ho, com deia la nostra convidada, com deia na Júlia, si no tens a qualcú que t'acompanyi.
Un meló ben interessant que mos donaria per hores de programa, per fer molta tertúlia. No sé si ara mos donarà temps per fer tertúlia, però sí que m'agradaria afegir una altra veu autoritzada en aquesta conversa que tenim avui sobre gent gran, perquè volem seguir parlant d'aquesta etapa amb salut i autonomia com dèiem amb més protagonista, Xisco.
Sí, perquè volem posar la mirada sobre la part mèdica, també. Què sabem avui sobre un envelliment saludable? Saludant per això en Miguel Oliver, ell és president de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia. Miguel, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Xisco, i com estàs? Veig que hi ha a Júlia i estàu ben acompanyats.
Molt ben acompanyats, sí, sí.
No, no, fem una mica de tertúlia sí. I volíem demanar-vos, doctor, què podem fer avui per arribar millor en els 80? A mi que ja me queda poc. Si jo vull arribar en els 80 amb energia, salut i ganes, què he de fer ara?
Doncs pues, les receptes estan dites i els coneixem. I, en realitat, tenen ja una molta de predicament en medis de tot tipus i de comunicació, i, efectivament, són els estils de vida saludable, no hi ha dubte. Potser ja incidiria bastant en tema de dieta, d'exercici, d'efectivament... jo, antes, vos sentia xerrar... I crec que s'ha de dir que aquest tipus d'intervencions comencen a l'escola, comencen quan ens eduquen i aprenem a fer exercici a secundària, a primària, i m'ho donen compte que les generacions que anem veient, hi ha hagut persones que han tingut aquesta formació i altres, senzillament, que han tingut que afrontar càrregues de feina bastant dures o de sedentarisme, que no lliguen tampoc amb una idea harmònica de fer exercici d'una manera regular, ordenada, amb una certa intensitat. És a dir, que quan estem xerrant de que les persones majors facin un exercici modulat, un exercici que, evitant lesions, que sigui en un entorn segur, pues els estan demanant coses que potser no van rebre quan era la seva època educativa. I no queda més remei que invertir un temps per educar-los en aquest tipus d'activitats. No?
Un poc allò que deia la Júlia, no? Que no poden pretendre...
M'agrada molt aquesta idea, perquè és així. És dir, hem de dedicar-hi temps. És dir, la gent no neix ensenyada, ni els hàbits s'adquireixen per art de diguéssim, si no li dedicam un esforç i i una comunicació, i jo crec que sí que s'està aconseguint que les generacions que ara estan pujant pues sí que vagin adquirint aquesta cultura. Però el típic d'una consulta avui en dia és trobar persones amb molts problemes d'artrosis per qüestions laborals i sobrecàrregues de feina que, dius, potser si ho haguessin plantejat abans ho haguessin fet d'una altra manera, no?
Deia que és una mica allò que també d'Anna Júlia coincidiu en aquest sentit. Tenim molt poc temps, jo me sap greu perquè m'agradaria poder parlar i estendre més aquesta conversa, però sí que ràpidament vos demanaria tots dos una miqueta que han de deixar de creure sobre la gent gran, eh? Mites sobre aquest col·lectiu, sobre la gent gran i l'envelliment, que encara molt fan molt de mal, Miquel?
Sí, bueno, és que la societat avança d'una manera tan ràpida que si millennials, que si tal, que si igual, jo arriba un moment que dic, bueno, això és com vertiginós. Jo el que m'agrada és sentir xerrar a les persones majors de la seva experiència, però això és un intercanvi, és dir, hi ha una proposta de que se cuidin, de que prenguin a dur a terme aquestes mesures que tots sabem però que són tan difícils de fer a vegades, i de connectar amb persones que els puguin ajudar i els puguin sostenir i animar a que se segueixin esforçant en fer aquestes receptes de salut, que són les que tan insistim des d'atenció primari, des de l'entorn geriàtric i gerontològic.
Molta de feina per fer, la veritat és que queda, evidentment, que queda molt poc temps, han d'actualitzar les notícies.
Dos coses, nada más,
sí,
por
Julia,
mi parte.
Per favor.
Sí, hay mitos. Yo conozco gente de 90 mucho mejor físicamente y mucho más atractiva que los de 50, que a veces entran ahí en un cuadro complicado de atender. Y luego, Miguel, yo no me gusta poner el peso de la carga en la persona mayor. Yo puedo ser una persona mayor que por fin mi nuera me convence de que me apunte al gimnasio, voy allí, clico y me dicen que me interesa entrenamiento funcional. ¿Qué es eso? ¿Y cómo va a ser el profesor? Això ahí hay que aclararlo más.
Idò, haurem de tornar a quedar, Júlia, perquè venguis i ens seguim parlant aquí el dia, perquè mos ha agradat molt aquesta conversa. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres, i igual que li agraïm moltíssim a en Miquel que ens hagi acompanyat també en aquesta conversa. Però ho hem de deixar aquí perquè malauradament no tenim més temps. Ara hem d'actualitzar les notícies, ja ho sabeu, i tot d'una tornem amb més coses, amb més protagonistes aquí al dia de la ràdio, ja sabeu, actualitzant les notícies amb els nostres companys dels serveis informatius, a la televisió uns anuncis i després més al dia en directe aquí a la IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
IB3 Ràdio. Les